Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, ¿tú respondes?
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Benvinguts a la temporada 18 del Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint una temporada més, qui us parla, l'Ignasi Arbat. Un any més ens sentim amb ganes i forts per afrontar el repte setmanal d'oferir un programa de màxima qualitat de cinema, sèries i còmics amb l'element fantàstic com a màxim exponent del programa. Aquest estiu no hem acabat de desconnectar i us hem ofert tres programes especials en format podcast que podeu trobar en els nostres canals d'iVoox i iTunes o a la web ningunoesperfecte.cat. L'experiència ha estat molt positiva i ens ha agradat fer els dos especials dedicats a Mission Impossible, Fallout i Els Increïbles 2, així com el tercer i últim en el qual vam explorar per primera vegada un format tertúlia desinvolta sobre molts temes variats i diversos. En aquesta ocasió, tots d'actualitat. Per això vull donar les gràcies a en Pau Garrigan, Jacint Casademont i en David Callahan Ruiz que han ajudat a tirar endavant aquests programes i a plantejar-nos de fer-ne algun especial a la temporada que comença. De fet, ja sabeu, o si no ho sabeu, us ho explico, que si ens escolteu per la ràdio en format podcast trobareu una versió més llarga i amb més continguts que la que podeu escoltar per la ràdio. Aquest any explorarem alguns nous formats, un d'ells serà el Podpanel, un panel, una xerrada gravada en format podcast. Ens estrenarem el 20 d'octubre amb l'Arnau Tordera d'Obeses. Serà la Biblioteca Carles Rahola de Girona en públic i entrada lliure. Possiblement també aquest any sigui l'any en el qual experimentem en formats i continguts exclusius per internet. Tot dependrà del temps del qual disposem. I pels que ens ho heu preguntat, aquest any tornarem a organitzar les jornades de ciència-ficció a Mosificció. Serà la tercera edició i les dedicarem a Stephen King. Això passarà el 30 de novembre i l'1 de desembre a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Aneu-vos-ho apuntant a l'agenda. Aquesta temporada no arriba amb excessives novetats respecte a l'anterior i les que vinguin les anireu descobrint a poc a poc. De moment, avui farem un repàs exhaustiu de les pel·lícules de l'estiu i per això dono la benvinguda als nostres col·laboradors que ens acompanyen, la Marta Sanz, també productora, i l'Aran Bonmatí. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Aquí amb ganes de començar una nova temporada.
Més morens que quan la vam deixar, la 17a.
Sí. I més vells.
Clar, jo l'Aran me'l veig molt moreno, això vol dir que poc cine has trepitjat aquest estiu, eh?
La veritat és que sí, poc cinema, molta platja, no es pot fer tot. Però hem aprofitat i a l'aire lliure hem llegit còmics.
Ah, molt bé. Avui ens faràs algunes recomanacions cap a la part final del programa. De totes maneres, hem de dir, Marta, potser que aquest any, aquest estiu, a banda d'algunes pel·lícules puntuals, no ha estat un estiu molt destacable.
Crec que la millor opció era anar a la platja, en comptes d'anar al cinema. Primera,
sí.
Perquè a vegades l'aire condicionat està massa alt i te congeles en ple agost.
Però això està bé, en pel·lícules com Megalodon, si tu no la veus amb l'aire condicionat a tope, no la gaudeixes igual.
No, ah,
no? No.
Val.
Jo crec que hi ha d'aquelles pel·lícules que has de veure amb menys 10 graus Celsius. I Megalodon
alfa,
és una d'elles.
Alfa?
Bueno, alfa no.
L'has de veure...
50 negatius.
Amb molt de fred. Amb molt de fred per ficar-te dins de la trama.
Ah, ho deia. Pensava que ho deia perquè així amb una mica de sort se't congela el cervell i no t'adones de com estúpid és tot plegat.
No ho deia per això. Ho deia, no? És com la sang circula diferent d'aquestes pel·lícules. Bé, en tot cas, recordeu que ens podeu trobar a les xarxes socials. A Facebook estem a facebook.com/ningunoesperfecte. A Twitter som som @ningunoes, tenim una pàgina web que és ningunoesperfecte.cat i els nostres canals de podcast que són tant a iTunes com a iVoox, que ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. Sobre els continguts, a cap de vosaltres se us escapa un festival de Sitges proper, el retorn de sèries com Daredevil, Mindhunter, Joc de Trons o Star Trek Discovery i de pel·lícules com Vengadores 4, que sense cap mena de dubte serà la que marcarà l'any que està per començar. Sense més preàmbuls, comencem el programa i la temporada. I comencem l'espai de tertúlia, que aquesta setmana diguéssim que ocuparà el bloc principal i gairebé tot el programa. Farem una mica de xerrada de pel·lícules que hem vist i començarem, intentem una mica fer-ho per blocs i ho farem per l'actualitat de moment, d'entrada, que és parlar de La Monja, la pel·lícula que es va estrenar la setmana passada. No comencem de millor a pitjor, en aquest cas començaríem de pitjor a millor, si és que haguéssim de començar d'alguna manera, perquè realment és una pel·lícula que era per arrufar el nas, no? Perquè el primer tràiler va sortir molt tard, el segon tràiler, recordeu que va arribar en ple mes d'agost amb una polèmica a través de YouTube, no? Que ja ho vam comentar en un dels especials d'estiu, que s'havia censurat el tràiler perquè feia massa por. Clarament era una campanya de màrqueting, perquè realment la pel·lícula no fa por. El pitjor que ningú s'esperava és que fes riure. No sé, dic jo, perquè al final arriba un punt que l'humor d'aquesta pel·lícula ja no saps si és intencionat o realment ja ha sortit el tret per la culata, però no sé, és una pel·lícula bastant dolentota. A més, el director Tom Hardy, Colin Hardy, va explicar que el director de la segona unitat l'havia ajudat James Wan, que és, per tant, el creador de la franquícia Conjuring, Expediente Warren, aquí. Cosa que ja no diu massa d'ell com a director, no? Que dius, no, és que la segona unitat és que ha vingut el James Wan, m'ha hagut d'ajudar i tal, i dius, ai, ai, ai. No res més que exprema el que funciona. Warner sap que són unes pel·lícules molt barates, sobretot els spin-off més que no pas la franquícia principal. La primera va costar 20 milions, la segona va costar una mica més, que són 40, però bé, les d'Annabelle no sé si han costat 10 milions cadascuna. I aleshores són pel·lícules que recapten més de 300 milions en taquilla, la qual cosa, doncs, els beneficis són molts. Per tant, mentre la cosa funciona i continuï en anglès, Warner va aprofitant i es començarà a treure spin-off d'on no n'hi han. Pràcticament, perquè clar, recordem que la saga principal només ha tingut dues pel·lícules, ara mateix tenim el James Wan que no està, sembla ser massa interessat en continuar en el gènere del terror, recordem que va fer una de Fast and Furious i ara està fent Aquaman, o deu estar acabant de fer Aquaman, per tant intenta una mica fer alguna cosa més enllà del gènere del terror, per tant tampoc sabem quina serà la continuïtat de la saga principal, per tant intentem doncs estirar en aquest cas a través de spin-off. I en aquest cas agafen el personatge de Bala, que era la monja que apareixia en el pròleg d'Expediente a Warren, la segona part del cas Wenfield, tal mateix com Annabelle apareixia en el pròleg de The Conjuring. I tirem a partir d'aquí per buscar doncs l'origen d'aquest monstre demoníac, etc, etc, no? Agafem a dos actors, Damien Bichir, que fa d'exorcista, que pobre Damien Bichir, la veritat fa molta pena, és a dir, no sé, jo l'home s'esforça i fa el que pot, no? Però quan el veus allà, diguem frases de "va de retro Satanàs", és com
és una mica ridícul, no?
Sí. Sí, sí, sí. I llavors tenim a Taisa Farmiga, que pels fans del gènere de terror doncs és una actriu que ens agrada, l'hem vist a American Horror Story. A més, la seva germana és Vera Farmiga, que és la que interpreta Lauren Warren a la saga, per tant, aquí ja hi ha una vinculació, que fa de novícia, de jove novícia, que el que veus és que el primer paio que es troba és que ja se'n vol anar al llit amb ella, no? És a dir, aquesta sexualització que també és present a la pel·lícula sobre les monges al final acaba sent una mica ridícula, no? Però és una sexualització de la monja també a l'americana, eh? És a dir, amb el puritanisme que, ei, però no farà res, eh? És guapa, però ella és monja.
Ah, sí? Home, jo crec que podia donar peu a una mica de fetichisme
sí.
fosc, però no és un giallo italià, no? Per dir-ho així, volen anar d'un altre pal.
Exacte, és a dir, vol agafar això, perquè totes les monges que apareixen, totes són guapíssimes elles, i la veritat és que arriba un punt que sembla que jo que estava veient una sèrie Z espanyola d'aquelles dels anys 70, una mica d'estape, no?, de vampireses i tal, faltava Pol Nassi allà a mig per acabar de ser això, no? Però aquest és el menor problema de tots. El gran problema és un guió que no s'aguanta per enlloc, un argument cíclic que es pot resumir en tota l'estona el mateix, és a dir, el capellà es posa en perill, és rescatat contínuament per la novícia i al mateix temps aquesta novícia és rescatada contínuament per un mascle francès que apareix allà quan no te l'esperes, i això durant 90 minuts. O sigui, aquest esquema es va repetint durant l'hora i mitja de pel·lícula. El terç final és ja un desgavell de magnitud còsmica. En el moment en què veus que el públic es posa a riure, veus que alguna cosa no funciona. Jo, la veritat, és que gràcia no em feia perquè com a comèdia tampoc li veia. I com que no tenia clar si la intenció era fer riure o no, jo en principi diria que no, perquè això de fer riure, què voleu que us digui? La saga Expediente Warren no va d'aquest pal, i en aquest cas aquí te trobes un producte que és La Monja, que desentona completament amb el que ha vingut sent la saga d'Expediente Warren fins ara, no? No sé, per mi és una... desaprofita el personatge, perquè realment el personatge de la monja, tal com vam veure Expediente Warren, era interessant, a més era el que provocava tota la matança d'Amityville i tota la història, i el director tampoc Corin Hardy aporta res, és tot sustos de manual, una direcció absolutament plana, i bé, no sé, jo realment és una pel·lícula que ha estat una decepció absoluta.
Doncs ha triomfat a taquilla, és la millor estrena de la saga d'Expediente Warren.
Sí, sí,
jo crec
sí.
que el tema de monja, molta gent, això de monja, pel·lícula de terror, clar, com a idea, com a punt de partida, és atractiu. Clar, després resulta ser un desastre, per tant segurament serà una d'aquestes estrenes que el primer cap de setmana molt bé i el segon cap de setmana s'enfonsa en la misèria més absoluta.
A veure, la gent li tenia ganes i arriba un punt doncs, que s'estan a punt d'acabar les vacances, no? Comença ja el calendari d'hivern i la gent té ganes de veure un producte d'aquest estil, però jo crec que el que s'ha trobat és una decepció majúscula amb aquesta pel·lícula. No ha estat una decepció el que, per exemple, ens vam trobar aquest estiu amb els especials que vam fer de Summer Edition, amb Els Increïbles 2, Mission Impossible, Fallout i una mica vam parlar de Megalodon, i ara doncs en parlarem una mica, jo no tant, sinó que farà més la Marta. Jo no parlaré tant perquè ja podeu escoltar aquests Summer Edition, que ja estem allà durant més d'una hora parlant d'aquestes pel·lícules, però farem una petita ressenya, Marta, de que va ser Els Increïbles 2 i Mission Impossible Fallout. Què et van semblar?
Mission Impossible 2 em va agradar.
No,
Mission Impossible Fallout, sí. Increïbles 2, he liat. Anava a dir Mission Impossible 2 fa molt de temps que es va estrenar.
Sí,
bastant.
No és la millor de la saga, precisament.
No. Jo crec que va millorar després. És que la de l'any passat em va agradar moltíssim, Nació Secreta, no?
Fa 3 anys.
3 anys, sí. Ja?
Com sí, sí. passa el temps.
Què vols dir? Bé, doncs l'última tenia la sensació, el sentiment que em va deixar és de que bé que m'ho he passat. Una pel·lícula que ho té tot, que sí que vaig desconnectar totalment, vaig veure en Tom Cruise exuberant i tot l'equip, no? I aquesta, suposo que ja veníem d'un cim tan ben aconseguit, que clar, amb aquesta potser sóc injusta, perquè segurament està al mateix nivell que la darrera, i no sé què m'esperava, potser m'esperava aquella sensació de oh, que bé que m'ho estic passant.
Jo no sé
també...
si està el mateix o més, eh? És,
sí, ja he llegit la teva crítica, al
sí,
blog.
És que és molt difícil de dir.
A mi m'agrada... Suposo que el que he trobat a faltar... És que és així, jo sóc una persona molt sensible... I he trobat a faltar en Simon Pegg. Perquè hi ha tota una estona de pel·lícula que no hi surt. I a mi m'agrada molt la química que hi ha entre Tom Cruise, Ethan Hunt... i el personatge de Simon Pegg.
Sí, però en aquest tram que tu dius que no surt és per introduir una mica el personatge de Henry Cavill.
Sí, sí, totalment justificat. És que sí, que està
explicat. I és necessari que en aquell tram no sigui,
no? Per cert, aquest bigoti...
És el bigoti de Superman.
Clar, el bigoti de Superman, però...
Sí que no calia,
vergonya,
no calia,
quina vergonya veure's, no, després...
Però això és per subratllar que és el dolent. Si us fixeu, els grans dolents, tant a la vida real com a la de ficció, porten bigoti.
No?
Bigoti, perilla, identifiquen ràpidament el dolent.
Perilla no tant, perquè tenim a Tony Stark aquí que...
Això sí, és una excepció així interessant.
Però bigoti, tu vas mirar els grans malvats també de la vida real i...
Clar, és com quan te'l presenten... que sí. És un agent que està una mica com de xarnera o de supervisió, no? Henry Cavill fa agent de supervisió d'aquesta operació i tu dius, ostres, aquest bigoti no em dóna confiança.
No, però vaja, és que ja no te'l creus perquè com que ja t'han rebentat la pel·lícula abans de veure-la d'aquell és el dolent, quan t'intenten enganyar que encara és bo, tu ja saps que no, que és dolent.
Que en algun moment o altre. Clar. Però el moment no és tan clar. Està bé. No, vull dir,
sí,
tampoc
com,
és tan evident.
Però, no, però vull dir perquè els tràilers ja t'ho havien rebentat.
Sí, per què ho fan, això?
Sí, no ho sé, no ho sé.
La veritat és que l'art del tràiler s'ha perdut des de ja fa dècades.
Sí, sí, sí. Aleshores, clar, la sorpresa, el gir argumental, ja el saps.
Jo prefereixo no mirar tràilers, perquè és que t'expliquen tot. I és més, hi ha alguna escena que dius que xula i després no hi és a la pel·lícula. Dius, home, em vaig quedar amb aquella escena i ara no la poseu.
Però aquí t'asseguro que hi són totes, perquè totes les escenes d'acció que se les ha currat el Tom Cruise sense CGI i fent-les ell mateix...
És dels pocs que encara ho fa, això,
el tio es va llançar tres vegades de l'helicòpter.
Però es va fer mal, no?
No va ser allà, va ser quan corria pels teulats que es va fer mal. A més, es veu a la pel·lícula un moment que salta i que es dona un cop.
Bé, a mi m'ha fet certa gràcia perquè aquest any hem pogut recrear l'aventura de Tom Cruise a Londres. Vull dir que hem anat pel mateix pont que duia la Tate Modern de Londres i que és la mateixa escena que surt a la pel·lícula. Està bé, està bé. Que déu-n'hi-do, no? Perquè van a ciutats molt importants.
No, a més que hi ha l'escena d'acció a París, que a més són en diferents mitjans de...
Vull dir que hi ha poca gent que ho fa, això. Ja les pel·lícules d'acció no es roden en ciutats, ni europees, ni...
Perquè aquesta, si te fixes, és una pel·lícula d'acció una mica a l'antiga. Potser l'única que ho va fer així és la de Capitán América Civil War, que recordem que hi ha una part que passa a Berlín, que també hi ha una persecució de cotxes que és molt Mission Impossible.
O sigui... És que costa molts diners i costa molt rodar en ciutats grans.
I a més aquesta que van per terra, mar i aire, com aquell que diu.
Bé, aquella escena de l'helicòpter.
No,
clar,
és brutal.
És que ara no puc dir...
Sí. No
sé si algú no l'ha vista... Però si encara no l'heu vista i voleu acabar bé les vacances, podeu passar-vos pel cinema.
No, les escenes d'acció són totes excepcionals.
M'encanta. I és que la química, la relació aquesta de col·legues, no? Que això de solidària que tenen, no? Jo no deixo... Però no patriòtica.
No,
hi ha patriotisme, és algo més com de...
Anem a salvar el món.
De col·leguisme i anem a salvar el món, però també tu ets important, no? Ets del meu equip i ets important.
Sí, tampoc s'entreté massa en això perquè vol ser una pel·lícula d'acció i em sembla bé que sigui així, no? Potser s'hi entreté una mica més els Increïbles 2, no? Que aprofundeix bastant en aquests personatges i madura, trobo jo, els elements que vam veure a la primera pel·lícula.
Home, és que Mission Impossible, Fallout, hi ha els instruments, els gadgets, a banda de, no, els típics que tu t'esperes d'espia, no típics, vull dir que tu t'esperes d'en Simon Pegg que hagi creat no sé què o... I els Increïbles 2 m'agrada molt... Com és com si et deixessin entrar a casa seva, a casa d'una família superheroica, i veiessis que tenen problemes domèstics o frecs de relacions, també com una família nombrosa, no? Són sí. tres mainades i només aquí, d'edats diferents.
Gira el rol, no? Sense desvetllar massa res.
Bueno, aquestes no coses que... ja les revela una mica el tràiler, sí. també. O sigui, no és cap gran spoiler, no?
Tu també ho has dit a la crítica.
Sí, la protagonista principal és Elastic Girl i el que assumeix les feines domèstiques és Mr. Increïble, no?
Que no hauria de ser ja Elastic Woman? Li diuen Elastic Girl?
Sí.
Va.
Bé...
No, però es conserva
exacte, està sí. fantàstica i fa molt de ioga, jo
clar,
crec.
Si et pots estirar la pell així automàticament, escolta, no...
Sí, va i bé, és una passada. I també hi ha escenes d'acció amb aquell tren o sí. metro que van d'estrenar hiperràpid, que clar, doncs no ha de sortir bé, no? Perquè si és el primer viatge, doncs la cosa no pot sortir bé. I allà està l'Elastic Girl. El que passa que tot plegat té doble... Té molts de... no sé si de capes o de subcapes, de dir...
Té moltes, sí.
Jo sola sí que tinc el meu protagonisme i és la mare que decideix... el pare es queda amb les criatures a casa, se n'adona de tots els riscos, mai millor dit, i reptes que té a dins de casa, que fins ara no se n'havia donat al 100% perquè ho portava més compensat, no? I ella se n'adona dels riscos que té fora fent-ho com a protagonista, com a superheroïna, no? En solitari. I bé, al final doncs és això, la família, el repte i el perill l'han d'afrontar conjuntament.
A mi el que m'ha agradat sobretot és això, que evoluciona, que no es limita a repetir el mateix, sinó que intenta donar un salt endavant en moltes coses, és a dir, torna a aparèixer Edna Moda, per exemple, però li donen un gir, el petit Jack-Jack té escenes molt divertides, no sap treballar bé amb un infant que ni sap ni parlar, no? I és una cosa que això al cinema és molt difícil que ho sàpiga fer bé, i la pel·lícula ho fa. I veure el senyor Increïble en situacions d'aquestes que no sap com resoldre, amb una filla adolescent, amb un nano amb les hormones també més nen, però vull dir, està bé, no? Com es veu desbordat per la situació quan està sol i té que cuidar la família...
Amb la nena és buscant els límits, està en l'adolescència, sí. té un noi que li agrada, el pare ja ha fotut la gamba, i amb el nen és no se'n surt amb els deures de l'escola, i m'agrada molt aquella escena a les tantes de la nit, que ja no pot més perquè està rebentat de la discussió amb la gran, de portar el petit al biberó i que no s'adorm, intentar-ho dormir, i clar, li queden els deures del mitjà. I és, bueno, està molt bé.
Sí, sí.
És així.
És una pel·lícula, per això, no tan per mainada, trobo, perquè el cine la gent hi portava mainada petita, i jo crec que la mainada més petita en aquesta pel·lícula s'avorreix, perquè...
És que les pel·lícules de Pixar, en general, no són especialment per mainada.
No sigui Cars o...
Exacte, Cars potser, però penso en Inside Out, penso en Up...
Has de portar nens més grans, però...
Wall-E.
Jo veia allà famílies amb nens de 3, 4 anys, 5 anys, i esclar, els nanos no paraven quiets a la sala.
Voltaven pel passadís.
És que no és una pel·lícula per... A veure, no tots
porta'ls
els
a veure
dibuixos
Coco,
són
poder.
Per... Ui, i ni així, perquè Coco
sí.
també...
Que hi ha esquelets, els esquelets no els agraden,
no? Bueno, potser queden hipnotitzats per els colors.
Aquí també hi ha superherois, no? Però... És una pel·li més profunda i busca segones lectures.
Hi ha diàleg, hi ha molt de diàleg.
Sí, sí, sí. Per això dic.
No, és una bona pel·lícula.
I aconsegueix mantenir tot el bo que tenia la primera, és a dir, la música de Giacchino, aquesta ambientació, no, de l'Amèrica dels 50, però amb tecnologia futurista també, al mateix temps... Bé, no sé, tot allò bo i l'estètica, a més l'animació ha evolucionat en tots aquests anys, i per tant, a nivell d'animació és bastant superior al que era la primera també, no? No sé, jo és que estic supercontent amb aquesta pel·lícula també. Megalodon, ja van comentar en el tercer Summer Edition que no tant, no? Perquè havia de ser com una sèrie bé...
Però per què aneu a veure aquestes coses?
Jo no hi he anat.
Jo ho vaig passar bé.
Jo vaig fer una mica... anava a dir la pirula. Al cinema vaig anar a una altra sala.
Ah, sí? Molt hàbil.
Vaig escapar a una altra sala.
Després ens dius que vas anar a veure?
Sí.
Bé, doncs Megalodon és tauró gegant, per entendre'ns en aquest cas prehistòric, amb Jason Statham repartint. El que passa que és una pel·lícula que hi han destinat un pressupost altíssim, donava més per una sèrie B, però aquí hi ha una coproducció de Xina que ja ha inflat diners a manta i acaba sent una cosa una mica rara, no? A més, amb els americans hi posen els actors seus orientals per fer creure que són xinesos, quan no és així, no? I el cas de Masioka, que veiem herois, no? Fent de Kiro Nakamura, i més americà, jo crec que no es pot ser. Però bé, és igual, no? És John Turturro era el director que va fer la búsqueda, no? Que era doncs, l'Indiana Jones del xino, en aquest cas doncs, tenim el tiburon del xino, mai tan ben dit, que seria aquest megalodon. A mi hi ha una escena que m'encanta, la que és la de... I crec que hauria d'haver estat així la pel·lícula, hauria d'haver recollit, per exemple, el que era el testimoni de Piranha, que és una conya en sèrie B total, i Megalodon no li calia tant de pressupost i podia haver fet alguna altra cosa... L'escena aquella, per exemple, que comencé, que deia ara, no? De la platja, que és una estètica visual kitsch, completament cutre, però divertida com ella sola, que és potser el millor moment de la pel·lícula. A veure, però és entretinguda, és a dir, no avorreix, al principi poder una mica, però quan agafa ja el ritme que comencen a aparèixer allà més d'un megalodon, doncs la cosa s'anima una mica més, no? Però vaja, no deixa de ser el que és. I tu, Marta, què dius que vas anar a veure?
Benzinho, que aquí és brasilera i s'ha dit sempre juntos. Ara estic... M'agrada molt perquè aquesta 18a temporada... Mireu què he rescatat.
Fitxes.
Eh?
Què dius ara?
Sí. Mira, m'he tornat vintage.
Bibliotecària està la mèdula.
Sí, exacte. Doncs Benzinho, Siempre Juntos, que ha estat molt premiada, ha tingut... D'aquestes... ha passat per festivals d'una manera molt calorosa... Molt, molt amable, perquè és una comèdia amb tocs melodramàtics, eh? Clar, quan tu dius comèdia, no és ben bé una comèdia, no és el que ens pensem, eh? De comèdia. Hi ha un rerefons social, de crítica, però no molt, molt agut. No de burxar, ni de fer plorar, ni res de tot això. Tot va passant com si fossis amic o amiga d'aquesta família, com si estiguessis allà passant uns dies amb... Té aquesta capacitat, no?, de... que tu vas veient i dius, bé, ja se'n sortiran, no?, però les coses no pinten bé. És una família que viu en una casa molt... a Rio de Janeiro, en una casa... una ciutat del Brasil, molt... potser Petrópolis, que és on és la... Cristina Teles, que és la protagonista. Aquí Gustavo Pizzi és el director i la Karin Teles, perdó, és la protagonista i coguionista amb en Gustavo Pizzi i són parella. I tenen dos criatures conjuntament. Gustavo Pizzi va fer un altre que és Riscado, que aquí penso que no va arribar, sí que va fer voltes per festivals i va tenir també bona acollida, però aquesta jo crec que l'ha somrigut molt. El Festival de Màlaga va emportar-se un bon premi i per Sundance també va passar, en fi, diversos festivals. Doncs la Karin Teles, que fa d'Irena, és mare de quatre criatures, dos són bessons, i està vivint un moment en què ella s'està traient el graduat escolar, treballa amb una ben roba de menatge de la llar, llençols i bàsicament llençols, tovalloles i tot això, d'un magatzem d'aquests que us podeu imaginar, no? D'aquests grans magatzems que li va buscar, no sap mai quan ingressa al mes i el seu home té una llibreria, o sigui, el negoci del segle. I cada vegada té menys clients i l'home somia en, doncs, en... sempre és una persona molt somiadora i que vol tenir, doncs, no sé, millorar la vida, progressar econòmicament i vol que la seva família visqui el millor possible. Llavors ella ha de lidiar entre un home que vol deixar la petita llibreria per buscar un local, atreure's el graduat escolar, criar quatre fills, vendre llençols de tant en tant al carrer i, a més, ha acollit a casa la seva germana i el fill perquè ella pateix maltractaments per part del seu home. O sigui, és tot una situació que tu diries, ostres, quin pal, doncs no fa gens de pal. És, passa superbé sense...
És aquesta pel·lícula una mica de bon rotllo, no?, per entendre'ns, dintre
sí,
de tot.
Sí, no ha volgut, el director no ha volgut furgar ni posar-te al límit, tot i que veus que la casa, a vegades és aquesta casa és una ruïna, i tot plegat, eh? Però ella continua amb la... I hi ha moments de desesperació. He llegit una entrevista que li van fer a la Karin Teles que volia fer un homenatge a les dones i mares perquè no passa res, que hi ha moments de desesperació, que no som estranyes ni marcianes. Hi ha un moment de la pel·lícula que la Irene cau a terra, es deixa caure a terra a la cuina, desesperada, ja no pot més. Hi ha massa càrrega a sobre. Però no és algo que tu ploris, senzillament empatitzes i dius, doncs sí, hi ha moments que també te sents així que ja no pots més, no? Que amb tot plegat, doncs que és molta càrrega. Però es torna a aixecar, torna el dia i torna endavant, no? I bé, hi ha volgut... Hi ha una crítica, hi ha crítiques en aquesta pel·lícula fins i tot a la corruptela, a la burocràcia. Hi ha un moment en què el gran, el fill gran, és jugador de balonmano, és molt bo, i el volen fitxar en una lliga alemanya. Total, que imagineu-vos, del Brasil, se'n va a Alemanya. Un noi que no té 18 anys, ha de demanar l'emancipació, ha de demanar uns papers al govern per poder fer el trasllat. Tota la informació és una mica vaga. Qui l'està fitxant no li acaba d'explicar. La mare pateix perquè, clar, és un, no sé si té 16 anys o així, el gran, i, clar, se'n va a Europa, no? No el veurà durant mesos, i si veiéssiu l'escena amb el funcionari, bueno, és brutal, no?
Bé, doncs l'apuntem i intentarem recuperar-la.
Sí, jo... És un... Veure cinema que no es fa a Europa també és interessant i que no difereix tampoc, eh? No és una cosa molt estrambòtica ni... ni ho semblarà molt estrany.
O sigui, la gent no es pensa en una pel·li brasilenya que es trobarà una cosa excessivament estranya, no?
No, i a més que plau molt de veure-la perquè aquí sí que no poden tallar carrers. Aquí el director grava amb el que grava i passa qui passa i es veu. Hi ha molta
naturalitat.
Mentre no
mira la càmera, no? Perquè sempre hi ha aquell despistat que...
Algú, penso que en alguna escena de carrer passa. Però està ben portat i és molt natural tot.
Molt bé. Anirem a les pel·lícules del tram final de l'estiu ara mateix. Jo, per mi, aquesta és la pel·lícula revelació de l'estiu, la gran sorpresa de la temporada.
Abans vull fer una denúncia, una proclama denúncia, ara que estem en aquestes dates tan assenyalades. Per què no fan les pel·lícules d'animació a les sessions de 11:15? Perquè ni Los Increíbles 2, ni el Teen Titans, així se'ns complica una mica la vida. La veritat, reclamem els aficionats al cinema d'animació que ens agraden al cinema de la sessió de 11:15, també volem el nostre espai.
Això és allò que dèiem, no? Programadors, pel·lícules d'animació, no són per
infantil,
nens.
Tot sí. I que no siguin pel·lícules infantils, doncs ja està bé, home.
Bé, en tot cas, és que ja són pel·lícules ja... Quan arriben a la segona setmana d'estrena, moltes d'aquestes ja pots oblidar de la segona sessió. De l'última sessió, perdó. Bé, Teen Titans Go, la pel·lícula que seria en aquest cas que és l'adaptació cinematogràfica de la sèrie de televisió que veiem per Netflix i també per Clan, em sembla que aquí la passen, ha tingut doncs una versió infantil... i familiar de Deadpool, per entendre'ns. És a dir, el to de la sèrie de televisió no és exactament el mateix i amb això aconsegueix fer doncs, aquest Deadpool que poden veure els nens i per mi és la millor pel·lícula de DC de totes les que ha fet des que va inaugurar aquest DCU, aquest DC Univers. No? No cal haver vist la sèrie de dibuixos animats per entendre-la. Petits i grans que coneguin els personatges de DC, és a dir, sobretot a través de cinema o còmics o televisió, que ja són part de la cultura popular general, ho gaudireu si teniu unes petites bases del que són aquests personatges. Perquè el que desprèn aquesta pel·lícula, al contrari de les pel·lícules d'acció real de DC, és que qui l'ha escrit, qui l'ha fet, té un gran coneixement d'aquests personatges, que té amor per aquests personatges i que aprofita que són personatges icònics per treballar amb ells. Aleshores, és molt divertit veure com Robin, està cansat que ningú faci una pel·lícula sobre ell, que es fan pel·lícules de tots menys de Robin, que fins i tot es fa una pel·lícula del Batmòbil abans que ell. I ell vol la seva pel·lícula, no? I ell lluita perquè la seva pel·lícula es pugui fer. I els Teen Titans són uns pringats, són uns desconeguts. La gent el que vol és la JLA, vol Batman, vol a Superman, però els Teen Titans, qui els coneix? Qui són aquests? I a partir d'aquí, doncs, treballa un guió amb molta intel·ligència, aprofitant de tots els recursos, i una mica és el mateix humor que Deadpool, però per nens, és a dir, slapstick, absurd i metareferencial, sobretot molt metareferencial, agafat el que dèiem, no?, la referència principal, que seria Deadpool, però per tots els públics. A més, DC, Warner, en aquest cas fa aquí una cosa que és molt atrevida, que jo em trec el barret, que és reconèixer els errors que ha fet en cinema i riure's dels seus fracassos. És a dir, se'n riu de Green Lantern. Se'n riu de Batman contra Superman.
És que ara riure-se'n de Green Lantern ja és... Sí. És bueno, és el que es porta, no? Perquè també al final de Deadpool 2...
Però clar, aquí...
També és una punyalada o un dispar a la cara de Green Lantern, literalment.
No vull desvetllar el gag perquè és boníssim, però hi ha un moment que estan rodant la segona part de Batman contra Superman i apareix el moment Marta, no? És a dir, el moment del desvetllament de pare de la mare que es diuen igual i que a partir d'aquí han de fer les paus. Doncs que fins i tot ells se'n fotin d'això... Per Marvel és més fàcil fer-ho, no? Des de Deadpool o des de...
Sí,
però que ho faci la pròpia DC, trobo que té molt de mèrit. I, a més, aquí es treu la vergonya. És a dir, aquí sona el tema de John Williams a Superman. Sona de Danny Elfman al de Batman. Fins i tot de Regreso Futuro, no? Perquè hi ha un moment que també... I arriba enrere i arriba a agafar Nicolas Cage per posar la veu de Superman. Recordem que ell havia de protagonitzar Superman en un projecte que havia de fer Tim Burton, que havia d'escriure Kevin Smith, que era Superman Lives, que hagués estat, no sé què hagués estat amb ell. Fins i tot el seu fill, Kal-El Cage, posa la veu al jove Batman. Clar, tot això ens ho hem perdut aquí en versió doblada, però...
Clar, i aquesta no la faran en versió original a cap cinema, segurament.
No, aquesta tu hauràs d'esperar el Blu-ray, però valdrà la pena, perquè també hi tenim a Will Arnett, a Kristen Bell, i atenció, Stan Lee fa un cameo en aquesta pel·lícula.
Què dius ara, que gran? M'encanta això.
Per això és una pel·lícula de DC, però aquí s'oblida de rivalitats absurdes entre les companyies i s'agafen aquí, és una carta d'amor en general al gènere de superherois, i aquí no importa que si Marvel i DC, que si hi ha rivalitat o no, que ho he trobat jo una tonteria total, no? Jo puc anar a veure Superman, puc anar a veure Batman i puc veure Spider-Man, Los Vengadores i passar-me la mar de bé, sempre i quan totes elles siguin bones pel·lícules. Per tant, molta referència, sobretot si heu vist les pel·lícules de Marvel o de DC en cinema, tant les actuals com les més antigues, us ho passareu molt bé i ho gaudireu molt amb aquesta pel·lícula. Un altre que també es gaudeix és Alpha, que és una pel·lícula que ens porta 20.000 anys enrere després de Crist. Intenta ser una pel·li també familiar, no? De creixement.
Després de Crist, no.
Abans de Crist, m'he equivocat. Després no.
Encara no hi som.
Tot i que tenim el nen de la carretera, que és el Cody Smith McPhee, que és el protagonista, que ja no és tan nen, sinó que
clar,
ha crescut, s'ha estirat.
Se'l veu gran, no? Se'l veu format, aquest noi.
Home, molt format tampoc. Li falta barba.
Sí, li falta barba, pobre.
Li falta un... Sí.
Dius, fa 20.000 anys devien ser més peluts, no?
Segur.
Sí, bé, o potser això és un tòpic que clar, nosaltres ens pensem, eh? També ens pensàvem que el pobre Neandertal era imbècil, i no. No era imbècil, és que van trobar un esquelet que tenia una mica d'artrosi i anava una mica ajupit i tenia una mica de formació dels ossos del front, i clar, a veure, eh? Que potser anaven molt depilats.
Bueno, total, que Alfa...
Sí, Alfa, o com la humanitat va aprendre a ensinistrar llops.
Sí. Vas ser tu que li vas dir com ensinistrar un llop a la pel·lícula? O...
Sí, com ensinistrar un llop. És que és el mateix que com ensinistrar un drac...
però amb un llop.
Però amb un llop, amb imatge real, i és el mateix.
Sí, 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 tens raó, però igual que aquell, jo trobo que t'arriba. És una pel·lícula que...
Ai, bueno,
ho treballa
potser
molt bé.
Em sap greu, però a mi m'agrada molt més la vikinga.
No, sí, que jo també, que jo també.
La versió vikinga.
Però està
no,
bé.
No, bé.
És una bona pel·li, i a més és molt maca. La direcció, estèticament, trobo que no és gens realista, si tu vols,
Mira, hi ha moments que em sembla que és un nen indi que s'ha escapat de la, del camp, del, de la tribu i que ha anat a buscar... Perquè, a més, és una mica perdillo, eh? Hmm. Diguem-ne que és el fill del cap de la tribu, Neandertal. Bé, no, no ho sabem.
No, Neandertals quina, no són.
Quins
perquè...
són? Són fa 20.000 anys abans de Crist. Doncs sí que fan llances i saben treballar el sílex i ja han descobert el foc. Això és important, eh? Perquè es veu que els hi fan com una revàlida als fills i filles.
Però bèstia, eh?
Sí, sí. O sigui, si saps fer una punta de llança, te vens amb nosaltres a caçar, si no, ets idiota i et quedes a fer llana amb la mare. I llavors... cosa que això podria ser discutible, eh? Perquè hi havia dones caçadores, però bé, és igual, no hi entraré. Llavors, el fill de l'amo, el fill de l'amo, no, el fill del cap de la tribu, imagina't tot el que ha de provar. Doncs clar, està una mica... És, resulta que és un nen sensible, és un nen doncs, que fa les coses amb molt d'amor i carinyo, amb molta tranquil·litat, i se'n surt. Amb la punta de llança se'n surt perquè és molt artesà, eh? Amb les mans és molt artesà. I és fill únic, cosa estranya, no?, també, per l'època, però bé, també podria ser que no haguessin sobreviscut els altres, perquè estem parlant d'un poblat de 20 persones, com a molt, 20 humans, i després ha de provar que s'ha fet foc. Clar.
No és fàcil, eh?
Això se n'adona ell.
No, no,
no
ja,
és
ja.
Fàcil.
I saps què fa?
Què?
Passo palabra. I li passa els estris al del cantó. Toma, el marrón per tu.
Però clar, quan es trobi sol, que ha de sobreviure...
Vale, perquè és, veus aquí l'èpica de tot plegat, te va preparant, és un nen sensible. A més, la mare li avisa a la seva parella, al pare, no?
No
cap de la tribu. És un nen que es mou pel cor. Ja està, dius. Només es podran sortir... si es troba una situació límit i, a més, serà qui farà una... aconseguirà la gran fita que, no?, ensinistrà un...
Però en aquest cas, és a dir, el llop es fareix
un
i...
un lupus.
I ell el cura perquè té una sensibilitat cap als animals i es aniran fent
una
amics.
Una sensibilitat que no sabia. Mm. Sí que és veritat que li costa matar.
Sí, perquè hi ha un moment que li diuen...
caçar, però li costa
hi ha un
matar.
Moment que ha de matar un animal i que ell no, no... En aquell moment tu ja ho veus, que té una sensibilitat amb els animals que no tenen la resta de membres de la tribu, no? I quan ell mateix, doncs, per salvar la vida, ha de ferir el llop però no el mata i al final doncs, l'acaba curant i s'acaben fent amics. Una amistat també una mica al principi més reàcia, però tots dos s'ajudaran a sobreviure al llarg del camí.
Home, és un llop.
Sí, sí. Mm.
Però ell l'ensinistra, eh? Com a la pel·lícula de com ensinistra un drac. Li fa tècniques d'ensinistrament. No sé si el nostre Bernat...
Exacte, jo no ho estava pensant. Què pensa en Bernat d'aquesta pel·lícula?
Li ha encantat.
Què opina?
Bernat, una obra mestra per en Bernat.
Sí, sí. Sí, sí. Estava ben enamorat.
Bé, Colmillo Blanco també és una referència, no? Hi ha pel·lícules d'amistat en lloc... A veure, no és molt original tot plegat, però jo crec que tampoc busca masses pretensions i l'objectiu de la pel·lícula per mi l'aconsegueix. I t'he dit que els plànols... Trobo que la direcció
no,
són molt bonics, no? Aquestes
és,
aurores boreals
excel·lent,
i aquests cels, no? Tan, trobo en colors i tal, és una passada l'estètica i que li ajuda a donar aquesta èpica que també la
connexió
necessita,
mística, no? En el que creu... Mm.
Escolta, que dura 90 noi. Minuts, que va barraca, que no s'entreté, que va
això
directe...
Això està bé, i, home, ja toca.
No dona temps a avorrir-se ni a parar-se ni un moment. Bé, una altra pel·lícula, diferent en aquest cas, és Revenge, que ja diu el títol, és una venjança, però és més que una venjança, no? En aquest cas tenim una dona que ha estat violada i donada per morta perquè l'han tirat a través d'un precipici, que és l'actriu la Matilda Lutz, model molt guapa ella, i en aquest cas barreja terror i acció. Ella sortirà d'aquesta situació en la qual ha estat donada per morta d'una manera absolutament irreal, però això ens importa un bledo, perquè s'enfondrà les armes per venjar-se. Venjar-se, però és una pel·lícula que també vol reivindicar la figura de l'heroïna femenina, un empoderament, si voleu vosaltres. A més, la pel·lícula l'ha dirigit una directora francesa, Coraline Fargot, que és la seva primera pel·lícula, que sorprèn que sigui una primera pel·lícula, i té diferents girs de guió també bastant inesperats, i deixa que l'espectador sigui que faci les seves interpretacions i les seves coses, és a dir, no hi ha ni discursos ni missatges allò que t'intenten, doncs, posar a la boca, sinó que les imatges parlen per ella sola i la pel·lícula està molt bé. És molt recomanable, Revenge. Parlem de Nicolas Cage abans. Doncs Nicolas Cage ha estrenat Mom and Dad aquest estiu. Nicolas Cage, que avui en dia ja és un abanderat de la sèrie B, és a dir, poc cosa fa que se surti de la sèrie B. A més, d'aquí res, d'aquí un mes, ve al Festival de Sitges, arriba gran premi honorífic a la seva carrera. I Moment Dat és una pel·lícula d'humor negre que juga amb els elements del gènere zombi, i en aquest cas veiem un Nicolas Cage ja completament desinhibit, que mostra tot el seu histrionisme, que tots els seus tics interpretatius hi surten aquí i els exagera encara més perquè l'espectador que n'és fan doncs ho gaudeixi.
Clar, jo crec que una mica Nicolas Cage s'ha transformat en un Robert De Niro o Al Pacino de sèrie B.
Sí.
Saps? Perquè també són dos actors que ja pràcticament només actuen d'ells mateixos, i fan d'ells mateixos i són histriònics. Doncs aquí tens Nicolas Cage fent exactament el mateix.
Ja, doncs ja és la pel·lícula el que ve a buscar. Ja t'he dit que agafa coses del gènere zombis, en aquest és un virus que infecta els pares que tenen un instint assassí envers els seus fills, no? Aleshores van allò, es gira l'instint protector per un instint assassí. No és una pel·li per tothom, però jo en tot cas la recomano, a mi m'ha agradat, tot i que la idea és d'aquelles que es desinfla una mica. I la direcció de Brian Taylor m'ha agradat per el to del cinema de l'estètica anys 70-80 que té la pel·lícula. Pura Sangre és una altra d'aquestes pel·lícules amb actor novell debutant, que és Corin Finley, que hem vist aquest estiu. És una pel·lícula que recorda una mica Extraños en un tren, en aquest cas protagonitzada per dues adolescents, actrius de moda, que són Anya Taylor-Joy i Olivia Cooke, una amb tendències més psicòpates que es deixen portar una mica per l'altra, que està com cansada del seu padrastre, i li proposa a la seva amiga que el mati, no? Així aparentment no hi haurà una connexió. Més que per això, per mi la pel·lícula destaca per el malaurat Anton Yelchin que surt en aquesta pel·lícula, i és l'última pel·lícula que veurem estrenada de l'actor. Ja a Grim Room ja vam veure que era un actor que podia sortir del rol que ens tenia acostumats. En aquest cas interpreta un drogadicte amb ínfules que comet petits robatoris, i és una pena perquè jo crec que encara el millor entre el Yelchin estava per arribar i ens podia oferir papers més negres, com en aquesta comèdia negra i drama que és aquesta pel·lícula. No? Té una estètica una mica Funny Games, no deixa de ser una sàtira bastant desencarnada sobre la classe alta, no? El descontentament d'aquestes nenes de tenir-ho tota la vida, que és una mica el que li passa al protagonista. No sé, té coses bones, però es nota en aquest cas, com abans deien que no es notava que era una directora novella, en aquest cas es nota un director novell i la pel·lícula peca, doncs, que li falta una mica de ritme, no? I sobretot s'aguanta gràcies, jo diria, en gran part a l'Anton Yelchin. Blabbu, per altra banda, que és la nova pel·lícula de Rodrigo Cortés, ha estat un desastre absolut.
Però de taquilla o com a obra cinematogràfica?
De taquilla no sé com ha anat, però com a obra cinematogràfica
sí?
És un zero.
Ostres.
A mi m'encanta Variet, Luces Rojas, bueno, no està malament, també m'agrada, i Emergo, que tot i que no era dirigida per ell, sí que la va produir, em va fer el guió dintre del fun footage, que és un gènere super explotat en el terror, estava bé com a obra, a mi em va agradar molt. En aquest cas ha estat una novel·la gòtica, tenim com a productora la de Crepúsculo, que ja dius, ja quin públic anem a buscar, i tot i que el punt de partida que no puc desvetllar, perquè a més el desvetlla cap al final, em sembla molt interessant, també aquí un dels errors, no? No explicar ja de bon principi què és el que va passant, no es deixa de ser un cliché darrere l'altre, darrere un altre, la pel·lícula es fa llarga, no passa absolutament res, repeteixen conceptes que estan explotadíssims en el gènere, i l'últim terç, el desenllaç de la pel·lícula és d'un absurd, personatges que entren i surten que no saps d'on apareixen, res té explicació, el muntatge és absolutament caòtic, es nota que un piló, hi ha moltes escenes que s'han quedat a la sala de muntatge. Ni l'Anna Sofia Robb, que fa de protagonista, tot i que s'esforça, menys s'esforça Uma Thurman, que posa un accent francès un pèl forçat, que està aquí per cobrar i poca cosa més. No sé, jo, Rodrigo Cortés, espero que torni a projectes més personals i no, jo, aquest clarament ha estat un encàrrec, però és que jo no sé si és que hi havia gaire més fruit per treure-li això. I acabarem amb les estrenes de lo que hem vist aquest estiu, amb el que vam veure al principi d'estiu. Thank you. No havíem comentat, per exemple, Ocean's 8, que és aquesta versió femenina d'Ocean's 11. En aquest cas és repetim exactament el mateix, no? I canviem els homes per les dones i tirem illes. I la pel·lícula no deixa de ser res més que això, no? Repetir un concepte que ja s'havia vist, i fins i tot el mateix Steven Soderbergh havia volgut donar un pas endavant donant-li la volta en La suerte de los Logan, que és una pel·lícula que està molt bé, i en aquest cas és una repetició del que havíem vist, que a mi, més enllà de la primera, la resta doncs ja no feia gràcia, no? A més, aquí ja no hi ha ni el George Clooney, tot i que el planter d'actrius...
Però hi ha la Sandra Bullock.
Sí, sí, el planter d'actrius m'agrada, eh? No només
està molt bé. La química entre elles, jo crec que s'ho han passat molt bé i que això es nota.
Bueno, que s'ho han passat molt bé, jo no ho tinc tan clar, però no. Bueno, és igual. Tenim aquest Blanchett, en Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter i Dakota Fanning.
Rihanna m'ha encantat.
Sí,
el paper
sí, sí.
Que fa.
Sí, sí, Rihanna està molt bé, sí, sí. Bueno, és una pel·li per passar l'estona.
Estiuenca.
Sí, no massa res. No, un robatori, no és a Las Vegas, sí. És el Metropolitan.
Però ja, no? La Anne Hathaway afegeix... Bueno, hi ha alguna cosa més, no?
Sí.
No és una trama plana. Hi ha alguna coseta més que vas descobrint. Ah, mira, aquesta tal...
Tot i que dic que a mi La suerte de los Logan la prefereixo, eh?
Perquè home, però és molt li dona... diferent, no?
Sí, però bueno, com que és de Steven Soderbergh, el mateix director que va fer Ocean's Eleven, llavors va fer La suerte de los Logan, que era ja un robatori també... Però la
són
cosa...
paletos, la sort sí, és paleto, sí, llavors havia un altre to.
Sí, però em va agradar. Dius, bueno, reinvento, però la versió paleta, si vols tu. En aquest cas fas la versió dona, que és el mateix que els homes, però amb les dones. No?
Però amb luxe.
Tampoc no hi ha... L'anterior també havia luxe, a Las Vegas i tot això.
Sí,
era...
sí, però vull dir-te, bé, ja està, que és un Oceans amb dones... Hmm. Que van
que no
a buscar
volveix,
el luxe,
sí.
Més, que és que
l'objectiu
del robatori
de York, eh?
És una cerimònia, una gala espectacular, exclusiva, però amb molt de caler i amb moltes persones influents.
I la de Mary Shelley, l'adaptació, què et va semblar?
Bueno, ja saps que...
Malament.
Bueno, a més justament, no?
Bueno,
amb
tu perquè...
amb
la il·lusió que em feia, que jo en
jo crec
un programa
quan,
vaig parlar del, de la
més,
novel·la...
Quan més coses saps de Mary Shelley, més et pot decebre la pel·lícula. Però si saps, poca cosa, si saps poca cosa, jo crec que la pel·lícula et pot satisfer.
Si vols fer un reportatge iniciàtic de Mary Shelley, no hi ha gairebé res de la seva mare dedicat a la mare de Mary Shelley, que va ser una feminista progressista de l'època. Sí que hi ha detalls a pantalla que si no saps tu algunes coses no t'hi fixes. Sí que està bé l'escena, i crec que no desvetllo res cap al final, quan es presenta el llibre per fi publicat amb totes les dificultats que no sé si s'expliquen prou bé a la pel·lícula, diguem que sí, les dificultats que va tenir per publicar-se perquè A, era d'una dona, i B, una temàtica mai tocada ni per dones,
no?
Ni tocada fins al llavors. És el primer llibre considerat fantàstic de la història de la literatura. I aquella escena final, la presentació del poeta Shelley, que a més es dona com la impressió que ell és una mica fracassat. No sé si te vas fixar. Fracassat familiarment?
Sí, una mica sí. Ell no queda gaire ben parat a
no
la pel·lícula.
No queda molt ben parat. Jo no sé si això... Bé, no sé si és ben bé... Si ho han fet per compensar la figura a la pel·lícula de la Mary Shelley. No ho sé. O no he investigat tant el poeta.
Jo, en tot cas...
Però era un poeta famós, eh?
Sí, l'Elle Fanning trobo que està estupenda, en tot cas, eh? Tot i que
no,
jo podem
si
discutir
jo no,
coses...
Si la interpretació és
i
brutal.
I l'estètica està molt ben...
La interpretació d'ella és que hauria donat per més. Si tu li poses més contingut encara a la Mary Shelley, hauria donat per més. I m'agrada molt l'escena final en què ell està presentant el llibre a tot homes, no? Influents de... Avui dia, per sort, les presentacions de llibres són obertes i pot anar a tothom, però en aquella època no, i estem parlant de fa 200 anys, i ella es presenta discretament i al final ell li dona pas, no? Que és com va ser, i finalment va poder publicar amb el seu nom anys més tard.
En tot cas, si us voleu iniciar en el món de Mary Shelley o conèixer més coses d'ella, és una bona manera d'entrar, i llavors a partir d'aquí podeu aprofundir una mica més, si voleu.
A més, aquest any que hem pogut anar a Londres a veure el tresor de la British Library, tenen guardada una de les primeres edicions, quasi en cau la bava, de Frankenstein, de la Mary Shelley.
I acabarem amb una no recomanació, clarament, un desastre aquest estiu, un altre. Hotel Transilvània 3, unes vacances monstruoses.
I això per què ho has anat a veure?
Mira, no, obligat.
Ja. Tenien un bon aire condicionat a la sala?
Va ser una obligació, un compromís, que en tot cas, a mi és una saga ja no em fa gens de gràcia, trobo que aquests personatges hi han donat tot el que podien de donar, els guions estan sota mínims, tècnicament la pel·lícula també està sota la mitjana, no deixen de ser caricatures dels monstres de l'Universal, sense massa fortuna, també s'ha de dir. I en aquest cas surten de l'hotel, se'n van de vacances al Triangle de les Bermudes, amb un mega creuer. És una pel·lícula escurabutxaques, feta de pressa i corrents, només doncs, per treure la mainada al cinema i portar famílies i anar traient pasta a partir d'aquí. Jo només diré una cosa, i en aquest cas faig un spoiler. Vencen el dolent, perquè es fa una idea de lo dolenta que és aquesta pel·lícula, ballant la Macarena al ritme d'un musical de Bollywood. Jo ja, a partir d'aquí, si és que no es podia ser més cutre, ho tenim. Jo és una pel·lícula que ja t'he dit que clarament no recomano. Jacint, què tal? Què t'ha provat l'estiu?
Doncs mira, d'això us volia parlar una mica, per cert, tinc música sexy de fondo.
Sí, ho estava escoltant, dic, això no som nosaltres. Estàs en un ascensor o
sí,
en una sala de massatges?
No? Una sala de massatges, hi ha unes noies xines aquí.
Les de Megalodon?
Sí, a veure si no perden el cap aquestes. Què us volia dir? Què, com us ha provat l'estiu? Jo, com cada any, he acabat pillant una galipàndria per culpa de l'aire condicionat.
Estàs en un balneari?
Sí, no sé, estic molt relaxat, pel que sembla.
Va, ves tirant, perquè...
La gran avantatge de la ràdio és que pots estar on te vulguis, saps? Tu hi poses un film musical de fondo...
És que t'estic imaginant amb una tovallola enrotllat ple de massilla d'aquella, saps? Rejuvenidora...
Sí, una mascarilla d'aquelles guarres que t'embruten la cara i el cos.
Va, tira, ja sé que se'ns està complicant la cosa.
Vale, sí, però deixem de parlar de mi i parlem d'aquest estiu que ha sigut molt poc interessant, no ens enganyem. La veritat és que l'estiu, poques coses destacables s'han estrenat. Va ser durant maig i principis de juny que vam tenir els grans blockbusters com Avengers, Han Solo, Deadpool, Jurassic World 2, i que just després vingués el Mundial de Rússia, diguem que tampoc ha ajudat a animar la cartellera. El que va quedar clar és que els 90 han tornat, amb el Rascacielos i Megalodon, que són una mica uns refregits, amb menys calories de clàssics passats, amb un Star System, potser amb no tant carisma com en Schwarze o l'Estalone, però amb un públic encara més divers, o sigui, més familiar i més tontet. Menys sang i mala llet és igual a més diners en aquest temps. El que no m'explico és la seqüela Mamma Mia, que és un producte que ja vaig trobar un gran what the fuck en la seva primera entrega i que aquesta segona, a sobre per multiplicar el what the fuck, han copiat l'estructura Padrino 2. Això em va fer escoltar una mica el cap. Però recordeu que el target tietes no surrender. Aguanto fins al final. Cada pocs anys, Tom Cruise segueix demostrant que és sempre una aposta guanyadora amb les seves missions impossibles, que a veure també si li canviem el nom d'una vegada, perquè molta missió impossible i sempre l'acaba aconseguint, i com també ja és habitual i ritual, Pixar, que triomfa l'estiu aquesta vegada amb Los Increíbles 2, emportant-se tot el públic infantil i familiar de carrer. Ara hem saltat a Tunísia, pel que veig.
Sí, no, jo no sé què estàs fent, però bé, és igual, ja... Després fora de micro ens expliques perquè això no...
Bé, com veieu, res nou sota el sol, és per això que molts han centrat la seva atenció en els avançaments d'aquesta tardor. I una cosa tinc clara és que el hype damunt de la nova entrega, la saga de Halloween, i el remake surrealista de Suspira han fet trempar més gent que no pas totes les estrenes estiuenques concentrades. I com que no vull decepcionar l'Ignasi, també s'ha destacat Star Trek, que ha estat surant com un flotador d'aquells unicorns de principi a fi de l'estiu. Que si segona temporada de Discovery, que si noves sèries, que si torna Patrick Stewart, que si els dos Chris no volen participar a la nova pel·lícula, i mentrestant el senyor Tarantino esperant el seu torn per aportar-li la seva visió particular. Que també és destacable l'inici del rodatge de Once Upon a Time in Hollywood i el seu degoteig d'actors que interpretaran a Charles Manson, Bruce Lee o Roman Polanski. Llàstima de la mort de Burt Reynolds fa pocs dies. Sí, encara va jugar el tema Me Too, amb girs de guió inesperats, la nova Bond perdent el director, teories boges sobre Infinity War 2, la nova categoria la pel·lícula més popular als Oscars i la nova pel·lícula patriòtica Mark Wahlberg punxant. I vaig acabant trist el no saber encara res d'una pel·lícula Star Wars centrada en els Ewoks. Amics, el món s'acaba, com la meva minisecció amb música rara d'avui.
Ha estat un dels moments més surrealistes des de l'última vegada que en Bernat va fer la secció. Jacint, una abraçada i ens esperem la setmana que ve millor música.
Els veïns us punxen la música, em sembla.
Jo no sé què està passant aquí. Bé, una abraçada, Jacint.
Igualment, porteu-vos bé.
Adéu.
Adéu.
I nosaltres anem a comentar ràpidament les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Hago adquisiciones. Miro hacia arriba y atrapo lo que cae del cielo.
¿Qué hay en la nave?
Això és Predator. Shane Black torna a la saga que el va veure néixer com a creador, ja que ell va ser guionista no acreditat de la pel·lícula original del 1987, protagonitzada per Arnold Schwarzenegger. A partir d'aquell moment arribaria l'èxit com a guionista amb la saga Arma Letal, El Último Boy Scout, El Último Gran Héroe i el seu debut com a director a Kiss Kiss Bang Bang. Tot i que posteriorment va estar una mica perdut, la seva carrera va tornar a agafar rellevància amb Iron Man 3 i Dos Buenos Tipos. Pel que fa a la saga Predator, té un total, comptant aquesta, de 4 pel·lícules i 2 pel·lícules més d'encreuament amb la saga Alien. Malgrat tot, fins ara, cap altra pel·lícula ha repetit l'èxit de la primera, tot i que la presència de la criatura s'ha mantingut en aquests 30 anys a través d'altres mitjans com còmics, novel·les o videojocs. Una altra de les persones a les quals cal reconèixer l'èxit de la criatura és el seu dissenyador, Stan Winston, mestre i creador de múltiples criatures com el mateix Alien, els dinosaures de Jurassic Park o el Terminator. De fet, va ser Schwarzenegger que va reclamar que fos Winston qui dissenyés la criatura després que Jean-Claude Van Damme s'enfundés inicialment una disfressa d'aspecte dubtós que no convencia a ningú. Finalment, Winston es va inspirar en els guerrers rastafaris i va recollir una idea de James Cameron de crear una criatura amb mandíbules. Només calia comptar amb els serveis de Kevin Peter Hall, un actor de l'època especialitzat en papers que requerien maquillatge i de tenir molta alçada. Després del fracassat intent de Robert Rodriguez i Adrian Brody de recuperar la franquícia el 2010, Fox ha trigat 8 anys a tornar-ho a provar, aquest cop de la mà d'algú que va estar en aquella pel·lícula original i que avui en dia compta amb una molt bona reputació dins la indústria i entre els fans del cinema d'acció dels 80. Aquesta pel·lícula no és un reboot, tal com inicialment pretenia Fox, sinó que és una continuació i té en compte tot el que ha passat en les 3 pel·lícules anteriors. El guió l'ha escrit Black amb el seu col·laborador habitual, Fred Decker, a partir d'un antic guió per una altra pel·lícula que res tenia a veure amb Predator. El responsable involuntari que els Predator tornin a la Terra és un nen, interpretat per Jacob Tremblay, el protagonista de Wonder. Els Predator, en aquests anys, han millorat el seu ADN. Només un grup liderat per un exsoldat que interpreta Boy Holbrook i una professora de ciències, que és l'Olivia Munn, tenen opcions d'evitar que acabin amb la raça humana. Sobre aparicions d'actors de pel·lícules anteriors, explicarem que Schwarzenegger va rebutjar tornar i que Jack Busey, fill de l'actor Gary Busey, interpretarà el fill del personatge que va interpretar el seu pare a Depredador 2.
Està tan sonat com ell?
No
què sabem d'aquest home?
Quan més sonar millor. Jo no sé res,
hem d'averiguar.
Sí. Per altra banda, Edward James Olmos ha estat eliminat del muntatge final després que la pel·lícula hagi estat sotmesa a canvis importants en la seva producció, sobretot els que afecten a l'últim terç que s'ha rodat de nou. Black ha insistit en totes les entrevistes que ha volgut fer una pel·lícula molt diferent de la primera.
Invasió terrícola, comença l'era del terror.
Anem per la resta d'estrenes. Aquesta temporada no les comentarem totes, tal com anàvem fent fins ara, sinó que aplicarem un criteri d'interès per tal d'alleugerir la secció i donar més importància als espais de debat. Començarem amb Testigo de Otro Mundo, documental dirigit per Alan Stillman amb l'ajuda de l'astrofísic Jacques Vallée, el que va inspirar el personatge que va interpretar François Truffaut a Encuentros en la tercera fase. Li expliquen a un home que viu reclòs el significat d'un encontre ovni que va presenciar. Seguim amb Book Club, pel·lícula protagonitzada per quatre actrius veteranes que són Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen, que interpreten a quatre amigues que formen un club de lectura per llegir un llibre cada mes. Quan es cullen 50 sombres de Grey com a primera lectura, la vida d'aquestes sexagenàries, no m'he pogut evitar la conya, es posarà potes en l'aire.
O sigui, la premissa em sembla boníssima. I segurament real com la vida mateixa. Estic segur que hi ha hagut algun club de lectura de dones que s'han agafat els 50 de Sombres de Grey i han passat coses.
En fi, ara que vas a mirar el currículum a la vida real d'aquestes actrius i que els hi han d'anar a explicar.
Això també és veritat.
En tot cas. Bé, tanquem amb A l'aire patos, una coproducció animada entre els Estats Units i la Xina, sobre una oca que després d'estavellar-se en un niu d'ànecs, aquests decideixen unir-se al viatge migratori d'aquesta cap al sud. I vinga, anem, porta'ns quatre cosetes de còmic. I amb això tanquem. Què ens parles avui, Aram?
A veure, començarem per el Batman de Tom King. Et segueixo sent tan fan de Tom King com ho era abans que arribés l'estiu, però la veritat és que el seu Batman m'està decebent una mica. Al contrari que Miracleman, que cada nou número és una sorpresa i cada cop m'agrada més, doncs la veritat és que des de que va fer la història del casament, que no sé si encara...
Aquí encara no ha arribat.
Doncs així, des de que va fer la història del casament, deixem-ho aquí, que la cosa per mi ha anat de cap a caiguda i la veritat és que les ara han publicat ja fins al número 54, que són una història breu de Mr. Freeze i un còmic únic on surten Robin, la veritat és que ens estan decebent. Així i tot, recomanem el Batman de Tom King fins al número 49 i a més aquest mes o el mes que ve ha de sortir recopilat aquí a Espanya el Sheriff of Babylon, obra integral de Tom King, que està molt bé. La història d'un policia investigador que se'n va a Iraq a donar un cop de mà als soldats americans que estan allà.
Molt bé.
Molt, molt recomanable. Parlem de novetats. Anem a repassar les novetats més importants que ens han d'arribar entre aquest setembre i octubre. Per exemple, a l'octubre Norma publica l'últim volum de Xerxes, La caída de la casa de Darío y el ascenso de Alejandro.
Mandra, mandra.
Mandra, mandra, però Frank Miller. A més, ho han publicat en grapa, cosa que em té molt intrigat. És una cosa d'aquelles que dius, jo l'hauria publicat en un volum.
Sí, va.
No sé.
Norma, suposo que el nom Miller... Pues... Suposo
sí,
que...
l'han volgut aprofitar.
Sí, i llavors ja trauran el volum més endavant.
Exacte. Norma, al mes d'octubre també publica el quart volum d'Archie que està guionitzant ara Mark Waid. Ens encanta. Que
quan consti... surt, dius?
A l'octubre.
Vale.
Que consti que el vam començar a llegir només perquè l'Ignasi Arbat es va posar molt pesat amb el tema. I ens va dir, fes-me una ressenya d'això. I jo, què m'estàs container? Ara m'haig de posar a llegir. Però la veritat és que
està molt bé.
Sí, sí, el recomanem sense reserves. Què més? Planeta. Planeta acaba de publicar, perquè les novetats de Planeta acaben d'arribar, el segon volum recopilatori de Paper Girls, molt recomanable.
Jo estic esperant molt la grapa altra vegada.
Sí, doncs és que la veritat el ritme de grapa no, que porten és una
no
cosa...
Entenc, no s'acaba d'explicar.
També acaba de sortir el 8è volum de Saga, que ens agrada molt, amb els números 43 a 48 als Estats Units, i el 29 de Walking Dead. Jo la veritat és que aquesta sèrie me la segueixo comprant.
Jo també. Sí, ja la sèrie no la veig.
No, jo tampoc.
Però em penso, els còmics sí que molen.
Em penso que van començar a publicar-la el 2005.
Sí, sí. O sigui, ja està a punt d'arribar al número 200, no?
Segurament. A veure, aquest del 169 al 174.
Sí, sí, això ja va com una bala cap al 200.
No, com una bala, com... encara li poden faltar un parell d'anys, eh?
Bueno, perquè... però jo arribarà al 200, ja podrien acabar també, eh? Perquè no sé si donarà per molt més.
També, i també les històries cada cop tenen una mica menys de contingut i s'allarga una mica tota la narració.
Sí, és cert.
Em dona aquesta impressió a mi. Bé, en tot cas, són tres obres, tres volums molt recomanables. Què més? Tenim també... Ah, sí, el Conan el Bàrbaro Integral, número 1. Planeta es prepara per aprofitar que Conan segurament començarà... O sigui, que Panini començarà a publicar Conan, sí. I Planeta diu, doncs anem a aprofitar...
Bueno, Panini ja ha fet la nota de premsa que a partir del gener...
Sí, 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 després en parlarem en un moment. Doncs aquí ens tindran, ens presentaran 8 volums de 600 pàgines cadascun amb material de Conan. És una edició integral d'aquestes de per si no la tenies. Començarà amb els números editats per Marvel amb Roy Thomas de guió i Barry Windsor-Smith com a autor principal dels dibuixos. Jo ja no sé en quantes edicions han publicat d'això, ni segurament està por ahí amb el número d'edicions de Watchmen i de V de Vendetta. Són aquests, o de Sandman.
Però es va venent, es va venent, tu.
Sí, sí, seran 8 entregues de 600 pàgines cada una, ves comptant, aneu fent lloc a les vostres llibreries. Panini, el mes d'octubre, ens presenta l'últim volum de l'assombroso Spider-Man amb l'etapa final de Dan Slott. Veurem com acaba, de moment ens ha agradat força. Thor número 1, Jason Aaron, perquè ens agrada parlar de Jason Aaron, perquè és un guionista que la veritat ens fa molta gràcia, doncs ha decidit tornar a renumerar la seva sèrie de Thor. Em penso que és la cinquena vegada que Jason Aaron veu com el seu Thor es renumera, o sigui, és l'home que ha escrit...
Sí, bueno, aquí ja Thor recupera el seu martell, tot torna a la normalitat.
Exacte, i han decidit, doncs saps què, vinga. En principi aquesta és l'última etapa de Jason Aaron, aquest volum. No sabem com de llarga serà, potser un any, no crec que duri gaire més.
No sé quants anys porta Thor, però...
La tira.
6 o 7 anys, poder.
Sí, sí, la tira. I ha dit que aquesta serà la seva última etapa i que amb aquesta vol tancar una mica tot el cercle de la història. I aleshores anem als motius pels que avui m'he indignat amb Panini. Presenten alguns dels seus volums amb el títol, o sota l'eslògan, millor dit, de atemporales imprescindibles. Atemporales, o sigui, obres sense data de caducitat que ja han passat a la història. I el primer que et recomanen, saps quin és? Marvel Heroes, Los Nuevos Guerreros. Jo recordo quan em vaig comprar aquests còmics de grapa. És pràcticament abans d'ahir. No pot ser que un còmic que em vaig comprar abans d'ahir, i qui diu abans d'ahir vol dir a principis dels 90, ja sigui un atemporal imprescindible.
Han passat 25 anys.
No pot, més igual.
T'estàs fet vell, ara.
No tenen dret a fer aquestes coses.
T'estan dient que ets vell.
No tenen dret a fer aquestes coses. Bueno, hi ha hagut algun que m'ha indignat una mica més, però ja no per al tema aquest de la cronologia, sinó perquè no crec que l'obra es mereixi aquest títol, com Los Vengadores de Jonathan Hickman.
És millor Los Nuevos Guerreros.
A temporada imprescindible em sembla sí, una mica exagerat.
El de Hickman, sí, és massa modern i a banda que per mi és una obra inferior.
Clar, també hi han posat obres com hi estic d'acord, eh? Hi han posat obres com la saga de Fènix Oscura, un clàssic d'aquests que ja havien recopilat amb obres maestres. Dius, vale, això és una temporada imprescindible. O, però, clar, un altre que hi han posat és La Patrulla X Genesis Mutante 2.0, que jo, amb aquest títol,
ja
m'he quedat...
No,
què és això?
M'he perdut.
Vale, X-Men de l'1 al 7. És l'X-Men de Jim Lee.
Ah.
És d'abans d'ahir, això, també.
També bueno, dels ja 90.
No també dels 90. Pues les obres dels 90 ja són atemporales imprescindibles. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Bueno, és
però això és com les peces de roba. No? L'armari has de tenir una temporal imprescindible. Vull dir, una peça de roba que no passa mai Clar, de moda.
Però si et diuen que la temporada imprescindible és una americana amb ombreres de 40 centímetres, dius no.
Perquè les...
això va ser als 90 o als 80.
Han
això.
Tornat, però bé, a banda d'aquest tema, jo crec que seria allò que has de tenir en el teu armari si ets un bon col·leccionista de còmics.
Correcte, vindria a ser això. Potser
però
nom...
era massa llarg. I llavors, no sé si has provat mai de trobar títols a la web de Panini, i jo que no sóc lectora superheroica, se'm fa molt difícil trobar allò que busco. Hi ha mils col·leccions d'un mateix personatge. Per tant, posar-li a temporales a la gent com jo ajuda. Perquè dius, mira, aquests deuen valdre la pena. Doncs vinga.
Vale, doncs si aquesta gent es compra Los Vengadores d'en Jonathan Hickman, Els Nuevos Guerreros i la saga de Fénix Oscura, acabarà amb un mal de cap que dirà, mare de Déu, o sigui, són tres obres molt, molt diferents i de qualitat també molt diferent,
sí.
Però en tot cas, recomanem Los Nuevos Guerreros, no?
Sí, això per sí, no, per fa molta gràcia aquella època, no? Speedball, Night Thrasher i tot això.
Clar, els iogurins que no el coneguin aquest còmic, doncs, i a més, Fabián Nicieza, com que li van donar una sèrie que en realitat a tothom li importava un pito.
Que bo era Fabián Nicieza.
Ostres,
no,
sí,
per què no treballa aquest home?
Era un artesà d'aquests de... bueno, que feia bé la seva feina, sí. No anava d'estrella, saps? No. Intentava explicar una bona història. No sé, a mi m'agradava. I la seva etapa, en canvi, la seva etapa de X-Force, em penso que va estar...
Bueno, perquè ja estava més sota, agafat per l'Ifel.
Sí,
i...
sí. És d'aquests guionistes que si li deixes fer una mica el que vol, doncs millor. I no sé quant de temps em queda.
Bé, poca cosa, hauríem d'anar acabant.
Anem acabant? Va bé, doncs parlarem del Batman Day. El dia 15 de setembre celebra el Batman Day per 5è any consecutiu. I aquest any es posaran a la venda una sèrie de 1.000 unitats del Noches Oscuras Metal, que irà amb una capsa en format com si fos un disc vinil i a dins portarà 6 pues de guitarra. Em sembla una fricada... de collons.
És a dir, fas una mega edició per una obra que no s'ho mereix, que això també és un altre tema, no?
Però ha tingut èxit el Batman Metal, ha tingut ressò...
Sí, i molt males crítiques també.
També. Què més? Però també publicaran Batman La broma assassina, per si algú encara no el tenia.
Si algú no el té.
En dues edicions especials, una amb una caixa, que dins hi anirà un bolígraf, un diari i una bossa.
Home, és que hi han de fer aquestes coses. No hi ha unes olles com La Vanguardia, perquè la gent ja ni per les olles la compra.
Exacte, és, ja seria el següent. En tot cas, una edició de 2.500 unitats de La broma assassina amb caixa i una de 1.500 sense caixa, per si encara no teniu La broma assassina.
Molt bé.
I bueno, a partir del 2019 començarem a tenir nous còmics Conan publicats per Panini. Veurem com acaba la història. Recuperaran clàssics també, els primers Òmnibus, suposo que per això ara s'han espavilat els de Planeta, perquè han dit, home, si el 2019 els de Panini comencen a treure Òmnibus, aprofitem ara. Però recuperar l'Espada Salvaje no estaria mal. Aquells volums estaven la mar de bé.
Molt bé, doncs res, ho deixem aquí. Ara ens retrobem d'aquí 15 dies.
Fins aquí 15 dies.
Tu, Marta, ja la setmana que ve tornem aquí a estar cada setmana al peu del canó.
Vinga.
I jo mateix, l'Ignasi Arbat, també m'acomiado i us deixem amb música de Teen Titans Go, la pel·lícula Jacob Jeffries amb la veu de Robin. Us diu per què s'ha de fer una pel·lícula de Robin, i així es diu la cançó, My Superhero Movie. The most incredible superhero movie the world has ever seen. The screens would light up with real explosions and special effects, like tons and tons of special effects. My super sweet cape would be special effects and it would blow your mind. It's my movie, my movie, my superhero movie. It's all about me, yeah, it's all about me. It's my movie, my movie, my superhero movie. They'll be lining up to see a movie all about me. No longer a sidekick, no, that's not me. Picture my booty up in 3D. I'll shake my booty in my own movie. It's my movie, my movie, my superhero movie. They'll be lining up to see a movie all about me. I have the most impressive, cool and scary, big, mean, hairy adversary. But not to worry, I'm the man in charge. Yeah, I'd have an alter ego, I'd be a billionaire, standing tall with adult-sized hands and gorgeous hair. Gorgeous hair. 'Cause it's my movie, my movie, my superhero movie. It's all about me, yeah, it's all about me. It's my movie, my movie, my superhero movie. They'll be lining up to see a movie all about me. No longer the sidekick, sidekicks are lame. Now I'm the superhero putting villains to shame.